Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dilluns 24 de setembre. Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona. Això és A Primera Hora.
Quiero recordar las palabras del señor Torra, del presidente de la Generalitat, dirigiéndose a estos comandos radicales separatistas y diciéndoles apretad, apretad. Ahora ya sabemos a qué se refería el señor Torra con eso de apretad. ¿Qué era? ¿Apretad el detonador? ¿Era esto lo que quería decir el señor Torra cuando decía apretad, apretad el detonador de estos explosivos? Me parece una tremenda irresponsabilidad. ¿Alguien se imagina al señor Torra llamando a los Mossos de Escuadra a investigar a estos comandos separatistas? ¿Alguien se lo imagina? Cuando el señor Torra saca pecho y se jacta de que sus propios familiares y sus amigos forman parte de estos comandos separatistas, que el señor Torra es un peligro público y que los catalanes estamos desamparados en manos del presidente de la Generalitat, que les dice a los radicales separatistas, apretad, apretad.
Nota de premsa de la Fiscalía. En el marco de una investigación dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Guardia Civil se ha llevado a cabo una operación en la Comunidad Autónoma de Cataluña orientada a establecer presuntas actividades delictivas planificadas y ejecutadas por miembros de los Comités de Defensa de la República. Hasta el momento se han efectuado 9 detenciones y se han realizado 10 registros con la finalidad de localizar y, en su caso, incautar pruebas que evidencien el avanzado grado de preparación de sus proyectos terroristas con fines secesionistas. Durante los citados registros se ha podido incautar abundante documentación y material informático para su estudio y análisis. Además, se ha localizado material y sustancias consideradas precursores para la confección de explosivos susceptibles, abra paréntesis, a espera de confirmación por los especialistas, tanca paréntesis, de ser empleadas en la fabricación de artefactos explosivos y de ser utilizados contra objetivos seleccionados por un grupo de militantes de los CDRs. Fora d'aquesta nota de premsa, tot el que no sigui dubtar són encenalls.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8 i gairebé 3 minuts. Avui el pensament del dia ens el porta Francina Alsina, presidenta de la taula del tercer sector.
L'acció voluntària, per què és important? Perquè amb el gest d'apropar-se a l'altre, el patiment que aquest pugui tenir està apropant-se a algú que el necessita, ajudant-lo a fer camí. Els voluntaris, amb la seva tasca, contribueixen a fer una societat millor. Transformen realitats. Amb la seva acció, fan denúncia de tot allò que cal millorar. El que descobreixen els voluntaris en pròpia persona és com es compleixen les paraules de l'Evangeli. Si donem, rebem molt més del que donem. El voluntari sempre rep molt més del que dona.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
I aquest programa, com sempre, que es fa gràcies a Xavi Aguilar a les tecles del so, a David García a la producció, Mercè Raga a la codirecció d'aquest programa. Mercè, bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
I moltíssimes felicitats.
Moltíssimes gràcies.
Un dia que s'espera bé, no? Festiu.
Sí.
Maco, com ara, ja.
Com ara.
Sí, eh?
Qui matina?
Dios l'ajuda. Vinga, nosaltres que ens comencem a fer les preguntes del dia, que són aquestes. Quatre minuts i mig que passen de les 8 del matí i avui el protagonista del dia és
Jordi Cuixart, que va sortir durant 6 hores de la presó per estar amb la seva família després del naixement del seu segon fill amb Txell Bonet. La xarxa va felicitar la parella i ell ho va fer públic a la mateixa xarxa amb el següent tuit: Joan, ja som un mes a la família perquè la vida sempre s'obre camí. Mil gràcies a tothom pels bons desitjos.
Per qui ho vulgui recordar, 6 hores. Eren 6 hores. Si treus el cap per la finestra.
Doncs a Barcelona, ara mateix. Pere, Joan, amb la immediatesa del moment, ara mateix 20 graus, a Lleida 11, a Girona 14 graus, Tarragona 18 graus i Andorra 10 graus.
Avui en aquest programa parlarem de...
Doncs parlarem de la detenció dels 9 CDR que es va produir ahir al matí per part de la Guàrdia Civil a requeriment del jutjat d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional de Madrid. En parlarem amb Daniel Amelanc. Ell és advocat penalista i és membre del despatx Red Jurídica de Madrid. Parlarem també amb l'autora del llibre L'Abisme, Carla Gràcia, en què aborda els temes de la crisi personal i professional dins del complicat món editorial. Avui coneixerem també la tasca d'una altra fundació. Es diu Sergi, de Girona. Els coneixerem de la mà del seu president, Lluís Puigdemont. També no podria ser d'altra manera. Hem de parlar des d'aquesta casa de la Mercè, patrona, copatrona de Barcelona. I per fer-ho en parlarem amb el cardenal, amb l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. A més, farem un tastet de l'entrevista al protagonista d'avui, que podreu escoltar a partir de les 8 del vespre a Ràdio Estel. I farem, minuts abans de la missa, una connexió amb la Basílica de Nostra Senyora de la Mercè per tal de copsar-nos de l'aire festiu que s'hi respira i connectarem doncs, amb el nostre company Ignasi Miranda.
Qui ens retransmetrà també aquesta missa que donarem en directe i íntegrament des de Ràdio Estel. Quan arribis a la feina, què serà tema de conversa?
La Fiscalia, Joan, de l'Audiència Nacional, que ha acusat a 9 acusats de persones de grup terrorista, aquestes 9 persones vinculades al CDR. 2 dels detinguts, però, han quedat en llibertat amb càrrecs i milers de persones es van mobilitzar ahir en una cinquantena de municipis contra aquesta operació de la Guàrdia Civil. També Quim Torra, avui protagonista, que té menys de 48 hores per retirar la pancarta de suport als presos polítics i als exiliats que penja de la façana del Palau de la Generalitat perquè, segons els jutges, és un símbol partidista. I un altre protagonista del dia avui és Leo Messi, que conquereix el seu primer The Best.
I avui no podia ser d'altra manera, el dia sona així. La Mercè 2019 vindrà marcada per un piro musical que ens permetrà veure les esperades palmeres de foc i altres explosions de llum amb melodies dels anys 50 de l'últim concert dels Beatles a Barcelona, que va ser l'any 1969, al Terrat també, el darrer, volíem dir, concert de Barcelona, que va ser el 69, al Terrat d'Apple Corps a Londres. També el piro musical de la Mercè. Hi haurà música dels anys 20. El Castell de Focs d'enguany recordarà la reobertura del Gran Teatre del Liceu i els 75 anys de la mort de Glenn Miller. De moment, fem un tastet amb aquest She Loves You. Nou minuts que passen de les 8 del matí. Ens atem amb tota l'actualitat que passa per aquí, en llibertat, amb càrrecs 2 dels detinguts vinculats al CDR per terrorisme i rebel·lió, Mercè.
Doncs sí, en llibertat amb càrrecs dos dels detinguts vinculats al CRR per terrorisme i concretament per rebel·lió. La Guàrdia Civil ja ha traslladat 7 dels detinguts a la comandància de Tres Cantos a Madrid. Han quedat en llibertat amb càrrecs dos dels 9 detinguts a l'operació ordenada per l'Audiència Nacional contra persones que els vincula al CDR. Són un home i una dona que han detingut a Sabadell. Tots dos han prestat declaració a la comandància de la Guàrdia Civil a la Travessera de Gràcia a Barcelona i n'han sortit ahir a la tarda. Segons el seu advocat, els càrrecs que els imputen són de pertinença a organització terrorista, tot i que se'ls imputa un dels delictes més greus, Joan, del Codi Penal, el de terrorisme. Tots dos han quedat en llibertat abans de passar per l'Audiència Nacional. I, mentrestant, milers de persones es mobilitzen en aquesta cinquantena de municipis contra l'operació d'ahir de la Guàrdia Civil. En denuncien el muntatge policial i exigeixen l'alliberament dels detinguts. Els punts centrals de les manifestacions han estat Sabadell i Barcelona, també a la ciutat del Vallès Occidental. Més de 4.000 persones s'han congregat a la plaça de Sant Roc. A Barcelona s'han concentrat davant les portes de la caserna de la Guàrdia Civil a la Travessera de Gràcia. I també a Vic, centenars de persones s'han concentrat ahir al vespre a la plaça Major de Vic per protestar contra aquestes 9 detencions independentistes de la Guàrdia Civil.
I entitats culturals van alertar a l'agost de més inspeccions de material pirotècnic de la Guàrdia Civil.
Així és, en l'operatiu de l'Audiència Nacional s'ha escorcollat un local vinculat a entitats de cultura popular de Sabadell després de l'increment dels requeriments a colles de diables, tal com reflecteix el documental, el document, volíem dir, al qual ha accedit Nació Digital.
I les reaccions davant la detenció de 9 persones a Catalunya investigades per un delicte de terrorisme, rebel·lió i tinença d'explosius s'han anat multiplicant aquest dilluns des de l'àmbit polític i social.
En concret, des del govern espanyol s'han referit a l'operació ordenada per l'Audiència Nacional al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. Per una banda, el ministre ha assegurat que s'imputa la possible comissió de delictes de caràcter violent a unes determinades organitzacions, i Cunillera ha assegurat que la Guàrdia Civil treballa en la prevenció de possibles actes delictius i que l'operació es va fer ahir amb total normalitat, que suposa una actuació d'aquest tipus. Bé, d'altra banda, el líder del Partit Popular, Pablo Casado, ha volgut fer un reconeixement a la Guàrdia Civil per la detenció dels 9 activistes i creu que probablement han evitat una acció terrorista amb explosius com a resposta a la sentència. I ha advertit també Pablo Casado a l'independentisme que no es doblegaran davant l'agenda violenta i divisa, divisiva que assegura que tenen.
El periodista i lleidatà Joan Maria Piqué serà nomenat en les properes hores nou director de comunicació del Departament d'Interior, que dirigeix el conseller Miquel Buch, segons ha confirmat el Nacional.cat, fonts del govern.
Piqué substitueix en aquesta responsabilitat a Joana Vallès, recordem el cessament de la qual es va anunciar ahir arran de la polèmica generada sobre l'ús del gas pebre per part dels Mossos d'Esquadra durant possibles manifestacions violentes en els propers mesos.
El Tribunal Suprem debatrà i resoldrà sobre l'exhumació de les restes de Francisco Franco avui, dia de la Mercè.
Avui ja el Tribunal Suprem votarà sobre el recurs presentat per la família del dictador contra els acords dictats pel govern espanyol per l'exhumació. La secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa de l'Alt Tribunal espanyol farà la votació a les 10 del matí. Els descendents del dictador, recordem-ho, van insistir a portar-lo a la cripta de la catedral de l'Almudena a Madrid, a peu de carrer i en ple centre de la capital, on ja està enterrada la seva filla Carmen Franco Polo.
I el president de la Generalitat, Quim Torra, té menys de 48 hores per retirar la pancarta de suport als presos polítics i als exiliats que penja de la façana del Palau de la Generalitat perquè, segons els jutges, és un símbol partidista.
Torra, però, ja va avisar divendres passat que no pensava fer-ho i avui ha reiterat la seva intenció a través d'una piulada en què ha assegurat que està compromès amb la llibertat d'expressió. Quim Torra haurà d'anar a judici el 18 de novembre precisament per no haver retirat la pancarta dins el termini durant l'última campanya electoral.
I anem cap a Nova York perquè Greta Thunberg es dirigeix als líders mundials i els diu: els joves comencen a entendre la vostra traïció.
Una Greta Thunberg, Joan, molt enfadada. Val la pena veure la seva cara a Nova York. I és que ha arrencat a la seu de l'ONU una cimera climàtica marcada per les vagues escolars i els informes alarmants dels científics. Hi ha 60 líders polítics mundials, a més de representacions d'empreses i també de ciutats. Tots tenen només 3 minuts per exposar accions innovadores i ambicioses contra el canvi climàtic. Com dèiem, la cara i el discurs d'ahir entre aquests joves ha destacat Greta Thunberg, la impulsora de les vagues escolars pel clima. La presentadora li ha preguntat quin missatge volia adreçar als líders aplegats i Thunberg, molt enutjada, els ha renyat.
Jordi Cuixart surt de la presó pel naixement del seu segon fill, amb Txell Bonet.
El president d'Òmnium Cultural ho ha anunciat per Twitter i ha tingut 6 hores de permís per assistir al naixement.
I la ciutat de Barcelona viu aquests dies, i especialment avui, la seva festa major dedicada a la Mare de Déu de la Mercè, patrona de l'arxidiòcesi i de la província eclesiàstica, que inclou també les diòcesis de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa.
En el marc d'aquesta commemoració, el cardenal Joan Josep Omella presidirà aquest matí a 11:15 i, com cada 24 de setembre, la missa pontifical a 11:15 a la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona. En aquest ofici es fan presents autoritats civils i militars, com també entitats d'acció social, les cases regionals i moltes realitats eclesials acollides per la parròquia i per la comunitat mercedària. De fet, des del desembre passat, el rector de la Basílica de la Mercè és un mercedari, per primera vegada en molts anys, Fermín Delgado. Ràdio Estel, recordem-ho, transmetrà en directe. L'Eucaristia serà d'aquí res. A partir de les 10 del matí ja farem la primera connexió, Joan.
I per cert, Mercè, ahir festa grossa a Tarragona, Santa Tecla.
Sí, no ens podem oblidar, també és festa gran aquests dies a Tarragona i amb motiu de Santa Tecla i de Reus per la Mare de Déu de la Misericòrdia. L'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, va assegurar ahir durant l'homilia de l'ofici de Santa Tecla a la Catedral de Tarragona que la manca d'acord en la política ens ha portat a tenir un país dividit. En aquesta línia, Planelles va lamentar que no es pugui trobar una sortida al conflicte polític a Catalunya perquè, segons les seves mateixes paraules, no hi ha capacitat de perdonar-se els uns als altres.
En plan esportiu, el davanter argentí del Futbol Club Barcelona, Leo Messi, ha rebut el premi de Best al millor jugador de la passada temporada, imposant-se al central holandès del Liverpool, Virgil van Dijk, i el davanter portuguès del Juventus, Cristiano Ronaldo, a la gala organitzada per la FIFA al Teatre de l'Escala de Milà.
D'aquesta manera, l'ariet barcelonista, votador de la passada temporada i campió de la Lliga Santander amb el conjunt blaurana, alça el seu primer de Best de la història després de guanyar 5 pilotes d'or, i relleva el migcampista croat del Real Madrid, Luka Modric. Avui juga el Barça en partit de Lliga al Camp Nou contra el Villarreal.
A aquesta hora, quan passa un minut i mig d'un quart de nou del matí, sapiguem quin temps farà per les properes hores i dies. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La jornada d'avui comença amb cel serè a bona part de Catalunya, amb algunes borines poc importants a punts entre l'interior, algunes pinzellades de núvols alts. Però el més destacable d'avui és, per una banda, que pujaran les temperatures i que augmentarà una mica més la nuvolositat aquesta tarda. Sobretot aquest descens tèrmic d'entre 2 i 4 o 5 graus respecte a les temperatures màximes que varen tenir ahir. Aquest descens es notarà molt més a l'interior i serà més pausat o menys important cap a les comarques del litoral. Per tant, avui un ambient pràcticament de ple estiu arreu de Catalunya. Pel que fa als núvols, aquest matí amb força sol, però de cara a la tarda la nuvolositat augmentarà sobretot a les comarques del Pirineu, Prepirineu i també Catalunya interior. Núvols que molt a última hora poden deixar escapar alguna gota a punts del Pirineu de Lleida, sobretot cap a la Vall d'Aran. La previsió per demà ens indica un temps semblant al d'avui, amb nuvolositat variable, amb més núvols també al matí, i temperatures demà que seran una miqueta més baixes que les d'avui, però al centre del dia l'ambient continuarà sent pràcticament de ple estiu en aquesta segona jornada, la d'avui, de la tardor.
3 minuts que passen ara mateix d'un quart de nou del matí. Gràcies, Jordi. I Mercè, com està la xarxa viària del país?
Doncs mira, ens fixem sobretot fora de Barcelona, dia festiu, a Barberà del Vallès hi ha circulació amb retencions a la B30, a Lliçà d'Amunt, també a la C-17 hi ha circulació amb retencions, i a Castellgalí, a l'àrea de Barcelona, circulació també amb retencions a la C-55.
Anem a publicitat i de seguida que fem aquest repàs de les portades.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Si avui escolteu que us torno a parlar del canvi climàtic, és possible que penseu que ja hi tornem a ser amb el tema recurrent de sempre. Però us ben asseguro que mai no en parlarem prou. Us heu parat a pensar alguna vegada quin clima ens espera en el futur?
L'aigua i la natura.
Molta gent encara pensa que això del canvi climàtic va per llarg, però no, ja és aquí. I tot i que encara hi ha gent que es nega a admetre-ho, el planeta es trasbalsa amb l'escalfament global. Hem de dir, en honor a veritat, que els canvis són diferents depenent de l'indret i que, per tant, generalitzar no sempre és correcte. Però sí que podem assegurar, i per simplificar, que la tendència és a tenir menys aigua a mida que passen els anys. Així que aquí entra la nostra acció. Allò que la natura ens vol escatimar, nosaltres estem obligats a compensar-ho amb un millor ús dels recursos i, en general, estalviant i reutilitzant. De moment, penseu-hi, en parlarem amb més detall a altres espais.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Dimarts 24 de setembre, Festa de la Mare de Déu de la Mercè, Ràdio Estel t'ofereix la missa solemne presidida pel cardenal Joan Josep Omella i concelebrada per diversos bisbes i preveres. En directe, a 11:45 del matí, des de la Basílica de la Patrona de Barcelona, compartim amb tu el moment més important de la celebració de la Mercè. Recordeu, dimarts 24 de setembre, a 11:45 del matí, missa solemne de la Mercè, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
La mayoría de los hermanos dejan de hablarse cuando les toca repartir la herencia de sus padres. ¿Quieres que este sea tu caso?
És un consell de Maria Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
Ràdio Estel.
I 22 minuts fem aquest repàs a les portades dels principals diaris del dia. Mercè Regà, tot teu.
Vinga, doncs si et sembla, Joan, la notícia del dia, quina creus que és?
Mala detenció, entenc, dels nous CDRs, eh?
Doncs vinga, ens fixem justament en el tractament que han fet els principals diaris. Comencem amb el diari Ara, que titula així: la Fiscalia ja veu terrorisme, entre cometes, a Catalunya. El Punt Avui diu: operació sentència. Gran operació de la Guàrdia Civil contra els CDR amb vigílies de l'aniversari de l'1 d'octubre i de la sentència del Tribunal Suprem. El País: el jutge deté per terrorisme a 9 membres dels CDR. Els independentistes amagaven material per fabricar explosius i estaven planejant atemptar durant el mes d'octubre. El Periódico diu: detinguts 9 membres del CDR per terrorisme. El govern està sospitant un reforç policial a Catalunya. I el diari La Vanguardia: la Fiscalia acusa 9 independentistes de preparar atemptats. La Guàrdia Civil es basa en escoltes telefòniques i seguiments, mentre que el Sobiranisme denuncia un nou intent de criminalització.
Ens fixem també en la premsa més local, com per exemple el diari Més.
Doncs el diari Més es fa ressò de la professora del braç de Santa Tecla, que serveix de colofó al dia gran de la patrona de Tarragona. Castells a la plaça de la Font o el Seguici Popular completen la jornada festiva d'ahir. També el diari de Girona, amb aquesta fallida de Thomas Cook, el turoperador gegant de Britànic, ha cancel·lat 14 vols a Girona i preocupa molt el sector turístic. El diari de Girona explica que unes 600 persones afectades a Lloret hauran de ser repatriades a causa del tancament. Desenes d'empreses catalanes encara esperen pagaments de serveis prestats a l'operador turístic. El tancament de la companyia marca el final d'una de les empreses més antigues del Regne Unit. I si ens fixem amb el diari El Segre, diu així: el sueldazo deixa 240.000 euros a Lleida. L'afortunat percebrà 2.000 euros cada mes durant 10 anys. Es tracta del primer gran premi que entrega Albert Navarro, que només fa un any que ven cupons a la 11. I al periòdic d'Andorra, avui ens fixem en que el govern aposta per fer tornar el Cir du Soleil l'any que ve. Canals preveu reunir-se amb els establiments aquesta setmana per anunciar aquesta decisió.
I finalment que ens fixem a les notícies. Finalment, com dèiem, ens fixem en les notícies més religioses. Mercè.
Doncs sí, a flama.info els bisbes catalans parlen de les festes de Santa Tecla i la Mare de Déu de la Mercè. Dilluns 23 de setembre es va celebrar a Tarragona, és a dir, ahir, la festa de Santa Tecla, una verge jove i noble que va escoltar la predicació de Sant Pau. Se'n feu seguidora i va morir màrtir de la fe cristiana poc més tard. I avui, 24 de setembre, se celebra a Barcelona, ens informa flama.info, la Mare de Déu de la Mercè, advocació mariana vinculada al compromís alliberador que l'Ordre dels Mercedaris ha viscut des dels seus orígens i que encara avui manté viu per la seva presència en tants centres penitenciaris. A l'Etella informa avui reportatge sobre la fidelitat i el compromís. Com mantenir un sí tota la vida? És un reportatge que podeu llegir a l'Etella. També a Religión Digital avui ens expliquen que la policia va trobar el pare Casimiro sense vida amb les mans i els peus lligats. I és que han assassinat al Brasil a un capellà per robar diversos objectes de valor a la seva parròquia. És un titular que ens deixa Religión Digital. I des de catalunyacristiana.cat avui mateix podeu llegir que unes 2.000 persones van participar aquest cap de setmana a l'Aplec Rociero a Montserrat.
Tot plegat si visites www.catalunyacristiana.cat. Anem al comentari d'actualitat.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Doncs ho dèiem des de la primera hora que avui volíem parlar d'aquesta detenció dels nous CDRs que es va produir ahir al matí per part de la Guàrdia Civil a requeriment del jutjat d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional. En volem parlar estrictament, i volem dir estrictament, des del vessant legal. Volem saber si legalment es va seguir tot un procediment correcte com sol fer en aquests casos. Per parlar-ne de tot plegat, ja tenim al telèfon a Daniel Amelang, advocat penalista i membre del despatx Red Jurídica de Madrid. Molt bon dia, muy buenos días y gracias.
Hola, molt bé. Bon dia.
¿Com vio las detenciones de ayer?
Bueno, llamativas, la verdad. Claro, tenemos muy poca información sobre las mismas, únicamente lo que se ha filtrado a la prensa mediante notas de prensa, vídeos y demás. Pero claro, lo primero que decía en la nota de prensa es que se estaban buscando pruebas en los registros de los domicilios. Bien, bueno, esto puede ser habitual. Tendrían que contar con alguna prueba previa para poder hacer todos estos registros. Esperemos que la tengan. Pero luego, a continuación, la nota de prensa decía que las actuaciones se encontraban bajo el secreto de actuaciones, bajo el secreto de sumario. Y a pesar de ello, se estaba dando datos sobre el número de detenidos, sobre los lugares donde se estaba procediendo a la detención, e incluso se filtraron vídeos de esos registros. Entonces, bien, pues una cosa o la otra, o está en secreto, y entonces no se pueden compartir detalles de la investigación, o no se encuentra secreto, y entonces ya compartan ustedes lo que quieran, pero denle acceso a las defensas, a los materiales de la detención.
Legalmente, ¿eh? No desde el punto de vista visual ni desde el punto de vista, obviamente, político. ¿Es normal en una operación así que haya 500 guardias civiles?
Bueno, a mí me parece realmente excesivo y llamativo. Sí que hemos en el pasado actuado, ¿no?, en operaciones parecidas contra distintos entornos, puede ser también entornos independentistas, anarquistas, etcétera, en la que han intervenido centenares de agentes, de Policía Nacional, incluso a veces Mossos de Escuadra, pero un número tan alto a mí realmente me llama la atención.
Déjeme leer esto. La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados incurrirá en la pena de multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años si la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara más grave, tal, 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 tal. Incurriría en más delito y, por lo tanto, a más años. Artículo 417 del Código Penal. ¿Ayer se vulneró este artículo?
Bueno, es discutible. Existe el derecho a la información, es decir, las noticias que tienen un interés público pues pueden ser objeto de análisis por parte de la prensa y ciertamente el derecho a la información pues no se puede ocultar, pero es verdad que hay que analizar las fuentes y hay que analizar la intencionalidad que hay detrás de las filtraciones. Si las filtraciones no se hacen, digamos, por defender el interés público, sino por un interés pues para favorecer a determinados sectores o para crear lo que en derecho internacional se llama el chilling effect, ¿no? El efecto, digamos, enfriador o congelador, que lo que busca es acabar con las movilizaciones, ¿no? Crear un estado de miedo, de incertidumbre, y que eso al final conlleve a que la gente no salga a la calle y no disfrute del ejercicio de sus derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la manifestación, pues si eso es lo que hay detrás de las filtraciones, sí que se podría estar incurriendo en un ilícito como el delito de revelación de secretos, o si nos queremos bajar un peldaño y no castigarlo por vía penal, también hay una forma de castigar estas filtraciones por vía administrativa mediante la imposición de una multa. Lo que pasa es que en estos casos, claro, si las fuentes se protegen, ¿no? Se protege la fuente por parte de los periodistas, es muy difícil saber qué individuo concreto es el que pudo hacer esas filtraciones.
Ya no solo por parte de los periodistas, sino que personalmente yo creo que desde la política y desde ambos lados, ayer se hicieron muchos errores, como por ejemplo que saliera mucha gente de uno y otro lado a opinar sobre un caso que estaba sobre secreto de sumario. Para que todos lo entendamos, ¿un caso sobre secreto de sumario qué significa?
Bueno, el secreto de sumario es una previsión que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Es la privación temporal, esto es importante porque tarde o temprano se tiene que levantar, es la privación temporal de la información de la causa para las partes, a excepción del Ministerio Fiscal. Es decir, las defensas no tienen acceso a la información de la causa y si hubiera alguna acusación particular o popular, que en este caso no creo que la haya, tampoco tendrían acceso a esa información. Y esto se tiene que hacer de forma muy excepcional, con el fin de no perjudicar la investigación o de proteger la vida o la integridad de alguna persona. El secreto puede durar un máximo de un mes, pero se puede prorrogar mes a mes, y así hasta 10 días antes de que se acabe la investigación. Es decir, las defensas no tienen acceso a parte de la causa o a la totalidad de la causa, y esto, claro, afecta gravemente al derecho de defensa. Se toma declaración a los detenidos sin saber exactamente ni de qué hecho se les imputa y, sobre todo, qué pruebas tienen para defender esos hechos. Es verdad que bueno, la legislación europea ha obligado al Estado español y a otros estados también a compartir con las defensas algo más de información de lo que se venía haciendo. Incluso el Tribunal Constitucional ha llegado a anular algunas declaraciones de detenidos porque no se había dado nada de información. Sí que dicen que se tiene que dar un mínimo de información, pero es un mínimo realmente insuficiente. Esto crea una situación de desigualdad. Las defensas no pueden preparar una defensa en condiciones, se tiene que hacer todo a ciegas. Y entonces, bueno, pues lo previsible en estos casos es que los detenidos y los investigados no presten declaración, por lo menos hasta que se levante el secreto, para poder tener ya un poquito más de información.
Una de las declaraciones que ayer más me llamaba la atención era la de Teresa Cunillera, la delegada del Gobierno en Cataluña, quien, entre otras cosas, decía que con toda la normalidad que supone una actuación de este tipo, la Guardia Civil estaba operando a requerimiento de un juzgado. ¿Esto se puede saber bajo secreto de sumario?
Claro, en teoría no. Es que en teoría no.
Aunque sea la delegada del Gobierno, ¿eh?
Claro, en teoría nadie podría saber esto, delegación de Gobierno tampoco. Esto, si la causa está bajo secreto, únicamente tienen conocimiento de lo que hay en la causa el juez y el Ministerio Fiscal y los policías a los que se les haya dado la orden de intervenir, haga usted esto y vaya a este sitio y detenga a esta persona. Esto es precisamente lo que nos llamaba la atención. ayer, ¿no? Decíamos, vamos a ver, el secreto solo se puede acordar, el secreto de las actuaciones, para no entorpecer la investigación. Es decir, entran en una casa y la registran. Y a lo mejor buscan, por ejemplo, los teléfonos móviles de quienes estén en la casa, porque quieren acceder a esos teléfonos móviles y ver a quién han escrito, con quién han hablado, para ver si tienen que ampliar la investigación y proceder a más detenciones, porque a lo mejor descubren en esos dispositivos más información sobre otras personas.
Pero previa prueba, ¿no?
Previa prueba, por supuesto. Pero esto tendría, digamos, sentido a tener el secreto si se busca ampliar la investigación. Pero si mientras se está acordando este secreto, se está filtrando a la prensa exactamente a quiénes se está deteniendo, en qué lugares y con qué cargos, e incluso se comparten vídeos, pues bien, si hubiera terceras personas a las que esto podría afectar, ya se las está avisando por parte de las propias autoridades. Por eso decíamos que no tiene sentido acordar el secreto de las actuaciones y paralelamente andar difundiendo toda la información que se ha difundido.
Otra de las cosas que decía la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, es que se trabajaba en la prevención de posibles actos delictivos. ¿Esto es lo normal?
Bueno, no, claro, lo normal en derecho penal es que sea una respuesta a los actos que ya han sucedido. Es verdad que si se tiene noticia de que se va a cometer un acto en el futuro, se puede, por supuesto, parar y proceder a la detención de las personas que van a cometer esos actos. Y lo que pasa es que, claro, es muy difícil entrar en la mente de las personas para saber lo que van a hacer en el futuro. Y claro, ya nos hemos encontrado en otros casos similares que han resultado en un sobreseimiento, porque lo que se había interpretado como que se iban a realizar actos en el futuro, luego se ha descubierto que en realidad no había ningún sustrato probatorio que lo respaldara. Por eso también quizás sea, ¿no?, aconsejable pues pedir un poco de prudencia. Ya se irá viendo que cuando se levante el secreto de las actuaciones y demás, qué pruebas había, si es que había alguna prueba, porque, insisto, no sería la primera vez que se proceda a la detención de alguien por un acto que puede cometer en el futuro y que luego resulte que ese acto nunca iba a suceder.
Lo que se pregunta mucha gente es, suponiendo, vamos a no sé si se puede hacer mucho en derecho esto o no, pero bueno, vamos a suponer un poco. Si estas personas son absueltas o si esas pruebas que se han encontrado no hacen que sean culpables de nada, por decirlo así, ¿qué pasa con esta gente? ¿Tiene derecho a reclamar?
Bueno, todo depende de lo que pase en las próximas horas y en los próximos días, ¿no? Van a pasar a disposición judicial, creo haber leído hoy, que me parece que el jueves, agotando el plazo máximo de detención. Una vez que pasen a disposición judicial, el Ministerio Fiscal tendrá que ver si pide prisión preventiva para alguno de ellos o no. Creo que hay dos que ya han salido en libertad, que ni siquiera han pasado a disposición judicial, lo cual es bastante llamativo, ¿no? Dado que se están enfrentando unos cargos absolutamente graves y que hayan sido puestos en libertad, quiere decir que muchos indicios contra esas personas no deberían tener. Si alguno de ellos ingresara en prisión preventiva y luego finalmente pues resultan absueltos o ni siquiera va a juicio y se archivan las actuaciones, se puede reclamar una indemnización por el tiempo que han estado en prisión indebidamente. Una reclamación que tampoco es excesivamente elevada, pero bueno, sirve como algún tipo de reparación. Claro, si no ingresan en prisión, simplemente pues se les pone en libertad y luego al cabo del tiempo se acaba archivando la causa, pueden reclamar por cualquier perjuicio que hayan sufrido, pero ese perjuicio tiene que ser demostrable y tiene que ser cuantificable económicamente. Y aquí ya nos metemos en un terreno un poco complejo, ¿no? Efectivamente han salido en la prensa, se han filtrado datos suyos, se les ha asociado a la comisión de hechos muy graves, y eso cómo se indemniza, ¿no? Eso cómo se repara económicamente. Pues ya es complicado, pero desde luego tienen derecho a intentarlo.
Déjeme preguntarle, por último, si estos días antes de que se decrete o no esa prisión provisional se les aplica, porque también se hablará mucho de esto, una ley antiterrorista o no.
Bueno, será decisión del juez si se les aplica la ley antiterrorista. Es decir, no es automático que en una causa de terrorismo se aplique la ley antiterrorista con todo lo que ello conlleva, ¿no? Detención incomunicada, que no pueda designar un abogado de su libre elección y se le designe uno de oficio, que no se avise a los familiares del lugar de detención e incluso que se alargue el periodo de detención. Es el juez el que tiene que decidir caso por caso si se aplica esa detención incomunicada y esa restricción de derechos. Yo no he visto en la prensa en ningún lado que se haya aplicado, quizás haya ocurrido y no nos hayamos enterado, pero si el juez en cualquier caso considera oportuno aplicar la ley antiterrorista, tendrá que justificar por qué. No sé si en el presente caso será aplicable, quizás lo más sencillo para ellos sea no aplicar la ley antiterrorista, ya bastante tienen con tener las actuaciones secretas, y bueno, pues que la defensa haga lo que pueda sin tener acceso a la información.
Daniela Melang, abogado penalista y miembro del despacho Red Jurídica de Madrid, muchísimas gracias por atendernos esta mañana y poner luz, sobre todo, que nos cuesta mucho entenderlo a los que no entendemos sobre el tema. Muchas gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias por contar conmigo, hasta luego.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
10 minuts que passen de 8:45 del matí. Copatrona de Barcelona avui, Mercè, copatrona de Barcelona. Freddie Mercury, Montserrat Caballé.
Barcelona! Barcelona! Barcelona!
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i divendres a les 5 de la tarda, a temps de benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Cort Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Cort Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Mirin, ella és llicenciada en Ciències de la Comunicació per la Universitat Ramon Llull i després de realitzar un postgrau en gestió i resolució de conflictes i de viure a França, Anglaterra i Estats Units, decideix fer la volta al món i es proposa escriure. Ha estat periodista d'aquesta casa amb el programa Plusvàlua i el 2014 va llançar-se al món editorial amb 7 dies de gràcia, una novel·la històrica que li va donar èxit tant nacional com internacional. Avui ens porta la història de l'Octavi, un escriptor d'èxit en hores baixes, tant personal com professionalment. Però tots podem caure en aquest abisme? Què ens hi condueix? En parlem amb l'escriptora de la novel·la L'Abisme. Carla, gràcies, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Un llibre, per cert, molt més madur que l'anterior. Per tant, primera pregunta obligada, et sents així, una escriptora molt més madura?
Totalment, amb aquests... Vaig començar a escriure 7 dies de gràcia fa 10 anys. Per tant, la meva vida ha canviat completament. I l'abisme l'he escrit durant 5 anys. 5 anys en els quals doncs, m'he casat, tingut fills... Vull dir, tot et canvia moltíssim i poses en lloc moltes coses, com el pare, la mare, el que has vingut a fer en aquest món, doncs els fills, no? la transcendència de la vida, i tot això es destila en el llibre.
Són aquests canvis que comentaves ara els que et fan anar de la novel·la més històrica a parlar sobre una crisi més personal, més profunda?
Doncs va sorgir així. Jo, de fet, aquest llibre, L'Abisme, el vaig començar a escriure com una novel·la històrica que anava saltant de lloc en lloc fins que va arribar vaig arribar a veure un home en l'actualitat que tenia un manuscrit a les mans que era el que havia estat escrivint jo durant aquests 2-3 anys, unes 400 pàgines. I a partir d'aquí vaig estirar del fil de la història d'aquest home amb el seu manuscrit i va sortir l'abisme. I aquestes altres 400 pàgines les tinc en un racó esperant, ja veurem què, no? Però de moment em va interessar molt més la història de l'Octavi i també és un punt de reflexió sobre el món editorial, del qual és impossible parlar-ne si no ho has viscut, i doncs sí, probablement és una conseqüència de coses internes i externes que et passen, més doncs inspiracions de fora, no?, també.
Posem-nos també, si m'ho permets, una mica més transcendentals, eh? Tot èxit té la seva crisi?
Tot èxit té la seva crisi. El que sí que està clar és que a la majoria de grans escriptors la segona novel·la els hi ha costat més que la primera. Doncs quan Eduardo Mendoza va publicar Sin Noticias de Gurb, va haver d'anar als Estats Units, retirar-se, i a partir d'aquí doncs li va costar molt reenganxar-se amb la seva segona novel·la, entre molts altres casos, no? Una segona novel·la és molt més difícil d'escriure que una primera, en el sentit de que a la primera ningú espera res de tu, i a la segona hi ha tot unes expectatives, tota una pressió interna que fan que sigui doncs un abisme, també, no? Sí.
Ara fora de micro em preguntava la Carla, t'has llegit el llibre? Dic, me l'estic llegint encara, pas a pas. Una novel·la, precisament, em dona la sensació que parla d'això, de l'abocament al fracàs, de la por a no satisfer allò que vols fer, allò que fins ara havies estat tu, no?
Mm-hmm. Sí, és una novel·la que parla sobre la necessitat d'entendre els nostres orígens, d'abraçar-los, d'acceptar-los per poder continuar endavant. No podem tancar els ulls a qui som i viure amb un imaginari de riquesa, possessions i materialisme, perquè llavors tot cau en un buit, no? Que és el que li passa a l'Octavi Fonseca, que ell creix en una porteria, sent el fill d'un porter, la seva mare els abandona quan és molt petit, i va creixent amb la ràbia de sentir-se aixafat per tota la resta de pisos, per la comparativa, i amb tot això escriu un llibre durant la transició i és el gran èxit del moment, no? I a partir d'aquí ell vol fugir d'aquesta porteria, es casa amb la filla d'uns burgesos, viuen a la Via Augusta i intenta doncs posar pols als seus orígens, que finalment doncs es troba la seva mare al cap de molts anys quan ell ja està en crisi, el seu matrimoni es desfà, la seva relació amb la seva filla és nula, doncs es troba en el cos de la seva mare en una platja, ell no sabia res d'ella i ha de reconstruir la seva vida i la narrativa del que va ser ell i la seva mare, no? Llavors aquesta reconstrucció l'obliga a mirar el que mai ha volgut mirar.
Per cert, una porteria importantíssima, eh?
Sí.
Què té de tu l'Octavi?
Què té de mi l'Octavi? Doncs jo crec que tots els personatges tenen una mica de l'escriptor. No només l'Octavi, sinó tots els personatges que surten a l'abisme tenen una mica de mi, una mica d'altres persones. En el cas de l'Octavi, potser m'he inspirat més en possibilitats de vida que jo veia, no? Doncs, doncs què li passaria a un escriptor que deixa de tenir idees i necessita agafar-les d'uns altres, no? Això m'ho preguntava molt. O, per exemple, també veu molt de l'experiència del meu pare, que va venir aquí a Barcelona quan era molt petit, vivia a Torre Baró, en un barri molt deprimit, sense aigua corrent, etc. I d'aquí va anar creixent, va estudiar, i com viu els seus orígens, no dic que els visqui així, dic que com jo em podia imaginar que es podia viure tot això, no? Doncs té molta aquesta potencialitat. Però també té molt la narrativa. L'Octavi, quan entra a un lloc, s'imagina les persones que poden haver viscut en aquest lloc, no? En un hotel, i això a mi em passa. Passo tot el dia, doncs, quan vaig al metro, veig persones i penso, mira, aquesta persona segur que té un problema amb això o amb allò, no? I m'imagino, tot el dia estic tramant novel·les.
Un llibre també anclat en la nostàlgia, en el passat, en el record. Tot això és el que ens fa caure sempre en crisi?
Doncs, evidentment, no pair el passat i no curar-lo no et deixa avançar, no? Com l'Octavi diu, amb la seva dona sempre hi havia un vel, que era la seva mare, que no l'acabava de situar. Doncs sí que crec que si no cures el passat no pots avançar en el futur. També hi ha una part de crítica, no? a la transició i també de nostàlgia cap a la il·lusió d'aquells anys de com podria ser la nostra societat i al mateix temps com va arribar a ser i com els diners que van entrar, que, bueno, la pau social que es va pactar gràcies a aquesta nova injecció econòmica, doncs va fer que moltes d'aquestes il·lusions quedessin en res i ara ens ho trobem.
També, d'alguna manera, ens fas còmplices de les complicacions del món editorial, eh? Ens treus d'aquella idea romàntica de l'escriptor davant d'un ordinador i poc més.
Sí, 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 totalment. El món editorial és un món complicat. Jo, quan vaig començar, venia del món empresarial, que és un món realment complicat, però ja t'ho esperes. I llavors arribava al món editorial pensant, doncs, que era la meva vocació i que ho feia d'acord, no? I sí, que ho has de fer d'acord, però un cop acabes d'escriure i presentes el teu manuscrit a la teva gent, a qui sigui, no?, al teu equip, a l'editor, ja és un producte i entra dintre d'una indústria i has d'entendre-ho com a tal. I llavors, doncs, molts aspectes d'aquest món estaria molt bé revisar-los.
Ja sabeu que aquest any, de fet, des de l'any passat, és l'any de les dones, l'any en què les dones esteu reivindicant i feu bé els vostres drets. Per tant, deixa'm-ho preguntar, fugint de l'Octavi, eh? Un món complicat, em deies, l'editorial. Més si ets jove, més si ets dona?
Jo crec que les dones dins del món editorial estan reivindicant bastant la seva posició en els últims temps i tenim grans veus femenines que així ho demostren, no? Com pot ser la Najat Hashimi o la Irene Solà, últimament, n'hi ha moltes. I això està bé ara. Si mires la llista dels premiats, si mires la llista dels més venuts, sempre són homes, i això em preocupa.
Parles també del plagi, com un fracàs personal del que plagia, des de l'experiència, a més.
Sí. Jo vaig viure l'experiència, doncs, que m'afessin una idea per fer un llibre i d'això en visquessin persones que potser no ho necessitaven, no? I això jo ho vaig viure i ho vaig patir i, per tant, el que jo vaig patir ja no m'interessava perquè ja ho estava vivint. M'interessava com deuria viure aquesta persona a les nits, no tenint idees i havent hagut, doncs, d'agafar-ne'n d'una altra, perquè jo em sentiria molt malament. Llavors pensava, com es deu sentir aquesta persona? I d'aquí també neix molt l'Octavi.
La persona diu l'Octavi que no pot dormir.
Exacte. Sí, sí, és com una petita reflexió que potser li arriba a aquesta persona, vés a saber.
Una novel·la, per ser publicada en català per Editorial Univers i en castellà per Catedral. Mm-hmm. Es publicarà també en altres idiomes, com va passar amb 7 dies de Gràcia?
Probablement, això esperem. Això esperem, perquè és on hi ha, doncs, el major mercat per un escriptor i també així, doncs, portem més enllà la literatura catalana, que és el que importa.
Llibre, per cert, 7 dies de Gràcia, que et va portar reconeixement internacional des d'Itàlia i que ara que parlàvem de lo difícil que és tirar-ho endavant tot plegat, deixa'm preguntar-te què significa el reconeixement per un escriptor.
Doncs significa moltes coses, perquè significa que puguis traduir més, que altres editors s'hi engresquin, i també significa, doncs, que et surtin altres tipus de col·laboracions com a escriptor en comunicació, en altres aspectes que et faciliten la teva vida i l'espai per l'escriptura.
No seríem periodistes si no volguéssim anar sempre un pas endavant. Propers projectes?
Doncs la novel·la que estic escrivint i que acabaré aproximadament aquest juny, aquest mes de juny, forma part d'un doctorat que estic escrivint amb la Universitat de Bath Spa. És una novel·la en anglès sobre dos autors alemanys, Goethe i Schiller, i ben aviat.
Uau. Carla Gràcia, autora d'aquest abisme, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
A primera hora, a Ràdio Estel.